És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 352, l'episodi 25, ja 25, d'aquesta onzena temporada. Avui parlarem, a la primera part del programa, amb l'Àlex Méndez, en Chapulín. Chapulín, benvingut.
Hola.
I amb en Miquel Gavarró. Miquel!
Hola, què tal?
Diu que parlarà poc, o sigui, no cal anunciar-lo.
Bueno, pues aquí no es pot venir de convidat.
El senyor Besuricata.
Sí, ara us presento.
Vinc a auditar.
Vens a auditar, vale. Parlarem sobre CAT, sobre cinema d'animació i divulgació científica, segons el model de Naukas. L'Àlex és enginyer de software, desenvolupador de C++ i especialitzat en temes de gràfics. Treballa en una empresa dedicada a CAT, a Múnich, a Alemanya. I en Miquel Gavarró, ja és conegut, els dos són mosseguis, eh?
En Miquel Gavarró, molts anys.
Sí, és, entre moltes altres coses, podcaster, produeix el podcast Visuricata, que juntament amb les trobades jornades sobre tecnologia i emprenedoria que es fan a Menorca, estan dirigides i produïdes per aquest senyor que avui tenim aquí, per això dic que avui ha de parlar.
I té un altre podcast també, que, com es diu allò?
Cavalga cometa.
No, aquest és...
Que mal eres. A la segona part...
Però tens un altre, com es diu?
Sí, Walking Mastermind.
Walking Mastermind.
Sí. Després parlarem també. A la segona part tenim notícies de SpaceX, d'Apple, de Tesla,
de tot.
I amb la presentació del nou iPad i més novetats. Nou iPad que jo estic ara mateix
ja el tenim,
llegint
ja
el guió del programa.
En Tomàs està aquí, estic emocionat, està brillant, encara no té ni editades.
Fem mossegar la poma, control tècnic, membre de la tertúlia i esgotat perquè ha tingut una Setmana Santa molt, molt, molt dura, Miquel Àngel Cabrera.
Sense micro, pobret.
Col·laboradors Dani Amo, Carles Caño, Raimon Lapuente, codirecció i postproducció Marc Alier.
Hola.
Tu relaxat, eh?
Molt.
Ja t'he vist a les fotos. Feia un trio, en el sentit fotogràfic de la paraula.
O no. Després hem anat...
Amb en Miquel Gavarró, senyora, i tu, perquè els tres anàveu decent.
Vam anar al CPD del govern balear a poder fer un pipí.
Ah, molt bé. Codirecció i postproducció, Marc Alier, com he dit ja. Ara, producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Recordeu que aquest programa us arriba gràcies aquí, a capside.cat. L'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Aquesta és la veu d'en Josep Bordes, de Pepet i Marieta, des de les Terres de l'Ebre, que ara fa molt de temps que no ha estat aquí i ha estat a TV3, vaig veure l'altre dia. Senyor Chapulín, primer de tot, ja t'ho he preguntat abans, però com no estàvem en directe, t'ho pregunto ara perquè els oients t'ubiquin. L'Àlex Méndez té com a nick Chapulín, que ve d'uns dibuixos animats cutres de Mèxic, o com anava la història?
No són ben bé dibuixos animats.
És una història.
És una sèrie infantil dels anys 70 que va durar 20 anys, o sigui, va arribar fins gairebé als 90 i la feien a Mèxic. I era sí, bastant cutre, era aquesta, El Chavo del Ocho i alguna altra més. I al principi dels 90 la feien a Galavisión via satèl·lit i a la finca a casa meva l'han posat a Galavisión.
No veieu Galavisión per satèl·lit quan hi havia aquells aparells de codificadors?
Mai he tingut satèl·lit.
No? Jo sí, mai he tingut una parabòlica que la vaig muntar a la terrassa de casa i l'enfocava manualment i anaves canviant de l'Eurosat si anàvem fent així. Tenia... Manubrio manual.
Bueno, de l'Eurosat l'has passat.
Però bueno, això va ser una casualitat.
No, al cap de... El 98 vaig anar a Mèxic a fer el projecte final de carrera i a partir de llavors vaig agafar... Em agradaven molt aquests dibuixos i vaig agafar aquest nick.
Tu no vas estudiar a la FIP o sí?
Jo sí,
soc FIP. Vale. I després de Mèxic te'n vas anar a Cambridge?
Després de Mèxic vaig tornar a Girona, vaig fer el doctorat a Girona.
Ah, molt bé.
I quan vaig acabar a Girona va ser quan em van contractar a Cambridge.
De Cambridge en parlarem perquè ja vas conèixer a un dels creadors de Naukas.
De fet, el Javier Peláez el vaig conèixer bastant abans amb un... Quan es feien aquestes llistes de correus de fans de Mark Knopfler i Dire Straits.
Ah, hombre!
O sigui, i ens vam trobar allà a un concert de Mark Knopfler i va ser quan em va explicar tota la història de Naukas.
Quin d'ells?
Javier Peláez, Irreductible.
Quin concert?
El concert, el 2010... a Londres, sí, al Royal Albert.
Però va ser fora.
Jo l'he vist al Mark Knopfler aquí a Barcelona, al Velòdrom d'Horta. Al mitjà de Dice Street.
Mer estrets al veló, o sigui, això sí, va ser 85.
Això és la gira Alchemy. Això és la gira Alchemy.
Sí, sí. Recordo molt el Brothers in Arms. Brutal, aquella...
No, no, llavors... No, llavors
se me pone gallina de piel más que con no, el iPad nuevo, tio.
86, la gira Brothers in Arms. Jo vaig anar a la gira d'On Every Street, que va omplir primer la Monumental, i després el Sant Jordi, que de fet la primera cita que jo vaig tenir amb la meva dona va ser que la vaig portar a veure Sant Jordi a veure els d'aires.
Va ser un dels meus primers concerts. Vaig anar dos cops al Sant Jordi, que jo a la Monumental no vaig tenir temps d'anar, encara no tenia 18 anys.
Sí. Bueno, que inicio de mossegar la pomada,
sí, 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 sí.
Com mola, no? Vale, doncs, bueno, anècdotes. Està bé perquè segueixes el patró clàssic d'un desenvolupador, en el teu cas de C++, que és que
els homes de veritat programes en C++.
Home, clar, hòstia, és una de les poques vegades que tenim un home de veritat a mossegar la poma.
Un tio que programa en C++,
tio, com els machos. Sí. I a més, li agrada la música. La música, sí, sí. No la música...
Sí, els anys 80-90, o sigui, això.
Que bon, quan es feia bona música.
I que no havies d'escoltar Queen i
a més després se'n va a Cambridge, que està a Anglaterra, que també pots gaudir de música molt xula i de gent que fa moltes coses. A Cambridge què vas estar fent, perdó?
A Cambridge vaig arribar a una empresa a treballar en el que havia...
No serà Cambridge Analytica, perquè...
No. No els vaig ni arribar a conèixer, però... Sí, em van contractar una empresa que feia el que jo havia fet al doctorat, que és visualització realista. O sigui, temes
de... Com mola, no? Visualització realista. Com era allò dels frenos del Tesla?
Frenada regenerativa.
Aquí hi havia l'assignatura, vam fer l'assignatura de visualització realista per computadora, la vaig fer aquí, a l'UPF.
Molt xulo. I ara estàs a Alemanya, estàs a Múnich, estàs treballant en una empresa, m'has dit que fa un producte que és una mica la competència d'AutoCAD.
Bé, l'empresa és molt gran, és una multinacional, sí. És de Sol Systems, i el producte principal és CATIA, que és un dels principals,
CATIA, sí, tant.
És un dels principals paquets de CAD.
Però des de fa moltíssims anys.
Sí, fa 20 anys i, o més.
Més.
I llavors van comprar l'empresa on jo estic ara, que és màrqueting de cotxes, i allà vam començar a desenvolupar un renderer realista, un visualitzador realista de
ray tracing
per cotxes. Llavors,
que xulo.
Ara ho volen fer servir a tot CATIA. I estem treballant pels de França, bàsicament.
I la part de C++, o sigui, tu, la part que desenvolupes, que són algoritmes, és tot backend, no entenc el que feu?
Sí, fem una llibreria de ray tracing.
Altres desenvolupadors aprofiten en base a les llibreries que
algú ha d'integrar la nostra llibreria i posar si el frontend o com sigui. Sí.
Clar, però ho foteu en C++ perquè és on cal la patacada per optimitzar saco.
Sí.
O sigui que, diguéssim, tècniques d'optimització és una de les parts més importants de la feina que feu, no?
Jo estic una mica allà de tot, com tenim un equip dels Agile, no?
Sí.
I a vegades resolem bugs...
Sí, aneu tot el dia amb els pòsits, per aquí, igual que caps, l'equip de desenvolupament... Es passen tot el dia movent pòsits d'una sala a una altra, d'una paret a una altra. Desenvolupant, suposo que el divendres a la tarda una estona aplicaran quatre línies de codi, perquè estan tot el puto dia movent pòsits.
Això són 15 minuts al dia i està programat.
Ja, segur. Bueno, perdó, anècdota a banda.
Però bàsicament és feina de desenvolupador normal amb l'especialització de la simulació de la llum, que és el que bàsicament faig jo, és la meva especialitat.
La simulació de la llum. Tu hauries de parlar amb en Rafael Jesús, que es digui, hauria de venir un
que és fotògraf.
Jesús, que fotògraf, i aleshores aquí tindríeu...
El ray tracing bàsicament és veure quins són... És inferir quin és el color de cadascun dels píxels de la pantalla a partir de les fonts de llum que hi ha en el model.
En l'últim iPhone 10 hi havia la càmera, corregeix-me, Miguel Àngel, em sembla que la càmera permetia canviar el punt de llum sobre la imatge ja capturada. I això és un tema d'algoritme, entenc.
Matrius i determinants.
Sí, no?
Això es fa sobre la imatge 2D, que potser guarda alguna cosa més, com la profunditat o alguna cosa així, i sí, recalcul de la llum.
Exacte, és com si moguessis el foco de la llum, no? I aleshores tota la imatge canvia en funció del moviment del foco. Això m'ha semblat una barbaritat de recàlcul, perquè això són temps de recàlcul brutal, no? De processador.
Bàsicament és sobre la imatge, o sigui, és com un filtre.
Ja.
Si es té la informació que es necessita, la informació bàsicament de profunditat i de materials i d'on està la llum, això és fàcil de fer, o sigui, igual que fas un filtre amb la targeta gràfica, no és complicat, cal l'algoritme. El que és complicat és realment fer la física, o sigui, saber d'on ve la llum, calcular les ombres, calcular els colors, saber quins materials, perquè hi ha materials molt complexes, si fas un metall o el guix o no sé, la terra de la lluna, hi ha coses molt...
I això es té en compte a l'hora de, clar, a l'hora de poder treballar amb imatge i de poder-la modificar, el material original i tot això, com són els reflexos sobre aquest material, com incideix la llum amb aquest material?
El que tu deies, a partir d'una fotografia, jo crec que no.
Ja.
Però nosaltres fem síntesi, o sigui, a partir d'un model que no existeix, o sigui, que està només fet amb CAD a l'ordinador, s'ha de fer una fotografia, s'ha de fer com si fos real. I això requereix el càlcul de la física de la llum.
Materials, i textures, i cada un té una reflexió, la música, la llum van diferents...
Van totes direccions.
Direccions en funció del tipus de color de la llum va cap una banda o una altra i han dispersat tot tipus d'històries. Jo vaig estar jugant amb això al 92, un estiu.
Com està?
No, perquè no hi havia encara l'assignatura aquesta, no existia.
Com està el tema del CAD avui en dia? Però jo també, jo vaig jugar això fa anys i anys i la veritat és que li he perdut completament la pista. No sé quin punt, grau de sofisticació. Sé que es parla molt de 3D, de rendering, però igual això també és fins i tot antic.
El CAD és molt més genèric, no? És la idea de fer-ho primer en ordinador i el tema de CAD està molt més potent i cada cop més gran. Fa pocs anys que realment els cotxes es poden posar en anuncis abans que es fabriqui el primer cotxe.
A través només d'un disseny
a partir només del disseny de CAD i del disseny de la pintura, del material, de tot,
no? I el fas córrer i el fas passar per una autopista i el fas passar per una muntanya
és... Això és bàsicament el que es dedica a l'empresa on estic, que és fer els anuncis o fer aquests billboards enormes, i això és abans que es fabriqui el cotxe, que o sigui, no cal fabricar el cotxe. I el que abans havien de fabricar un model de... Primer havien de fabricar un model de fang del cotxe per calcular tot el tema d'aerodinàmiques i això. I avui en dia l'aerodinàmica també es fa per ordinador.
Sí, aerodinàmica simulada. O aerodinàmica.
Sí, es fa la simulació de...
Hòstia, que fort.
Però continuen fent túnels de vent.
Sí, però això ja és... O sigui, s'estalvien molts túnels de vent.
Yeah.
Quan ja ho posen allà és perquè ja saben que funciona. I ja és només la prova final, bàsicament, sí.
Sí, curiós. I amb això s'estalvia una pasta brutal.
Home.
S'han escurçat, per tant, aplicat al món dels cotxes, que és el que tu coneixes, les tècniques de CAD aplicades al disseny i amb tots els processos, que entenc que no només va a la fabricació, aquí va a màrqueting, va a mil coses més, no?
Mira,
han escurçat els temps.
Una cosa, mira, si tu t'agafes i si tens un correu d'estudiant i te'n vas a Autodesk, que et pots baixar o Adobe, que és la mateixa empresa, al final ara són els mateixos, i és l'hereu, diguéssim, el que ve a substituir l'AutoCAD, hi ha un producte que es diu l'Autodesk Fusion, vale? Que el que han fet és repensar la interfície del CAD des de zero. És una aplicació basada en cloud, però tota l'executes en el teu Mac o en el teu PC,
sí, bien,
i aquesta aplicació tu agafes i pots fer el teu disseny CAD, pots fer les extrusions, pots fer els models 3D. En el model 3D tu agafes i li apliques materials, i quan tens aquests materials tu pots agafar i té un mòdul de simulació física, és a dir, cadascun et calcula doncs això com es mourà, si li dones un cop en una direcció, si tens un motor, com aquest motor gira, quins són els esforços, i es poden fer ja en el mateix software, i és un software, diguéssim, que gratis, o sigui, els estudiants i professors poden fer servir gratuïtament, ja t'ho fa, i després això ho agafes i ho pots endollar, et genera sortida, doncs, per ficar-ho contra una màquina de CNC per tallar, o una màquina diguéssim, d'impressió 3D,
o un control numèric, són les màquines aquestes que m'ho serveixen,
una fresadora automàtica, o una màquina d'impressió 3D, o sigui. Però ja el CAD, ara ja no, precisament la idea d'Autodesk ha sigut aquesta, perquè l'AutoCAD era només per fer disseny 2D, llavors hi havia les aplicacions de modelat 3D i després les de simulació, però i ara ja t'ho foten tot en una.
Però hi ha una part que a mi m'interessa, que és aquesta, diguéssim, de les, o sigui,
això la visualització realista.
Sí, perquè ja se'n va, diguéssim, al cinema, o sigui, ja vas al cinema.
vas als anuncis.
Als anuncis, no? O sigui, fixa't, no tens el cotxe fet, no tens ni tan sols igual ni les màquines que han de crear peces muntades ni creades, i estàs ensenyant el model ja funcionant.
O les pàgines web, ja es comencen a plantejar quina serà la pàgina web i els colors que es vendran i les fotografies del cotxe es fa al mateix moment en què s'estan fabricant els primers cotxes.
Sí, que
cotxes.
Quan tu vas a veure les fotos d'un cotxe en una web, allò no són fotografies.
No, no són reals.
Que, de fet, aquesta visualització realista ha de ser precisament imperfecta, ha d'haver-hi una mica d'imperfecció, perquè si és massa perfecta es veu... Això t'ha fet per ordinador, no?
Ja, tinc companys de tesi que feien imperfeccions, perquè es veia més realista. Hòstia, encara.
Una assignatura boníssima, imperfeccions.
Sí. Es veia que sí, que hi hagi les ratllades, que hi hagi la pols, tot això és molt més difícil de modelar que el color del cotxe.
Frenades regeneratives i... Que fort. Anem a parlar de cinema d'animació. Vale? Bueno, no sé si volies afegir alguna cosa sobre el punt aquest d'on esteu, no? Entenc que ha evolucionat molt, jo flipo per lo que estàs explicant, i el que deia, em sembla que el que es fa és cada cop més reduir el temps, diguéssim, perquè al final la fabricació també es redueix amb aquest tipus de tècniques, no?
Mm-hmm. Bé, la idea de la fabricació és que ja es fan els cotxes a mida. Yeah. Mm-hmm. I primer es compra el cotxe i després te'l porten, no? Mm-hmm. Llavors...
Sí, això és el que fa Tesla, no? Que ha venut... No sé, bueno, diuen que han tornat ara, però després a la segona
bueno,
part,
parlat, que en parlarem
després. Cinema d'animació. M'has dit que vull explicar-vos una mica el cinema d'animació, enllaçar-ho amb el tema de Pixar.
Una cosa, això de fer les coses a mida, poca broma, perquè l'altre dia estava mirant a Tailàndia, t'imprimeixen una casa en un dia. Amb una impressora 3D, et porten la impressora 3D in situ i en un dia te la imprimeixen. O sigui, que allò de dir, el disseny és important.
Sí, sí,
i potser algú vol veure una foto de la casa abans com quedarà, abans de començar a agafar...
I a més ubicada en el lloc on la posaràs.
Sí, a més és molt bèstia, perquè les impressores aquestes 3D tan grans, sembla que vagin amb un... És com si tu anessis amb un tub enorme de ketchup.
Però no són com les grues aquestes del porc, allò que fan...
Sí,
són aquestes.
Brutal, brutal.
Bé, estàvem parlant de cinema d'animació i la història de Pixar, això vam dir que també volíem parlar.
Jo, enllaçant una mica, és que la meva passió sempre ha estat el cinema i el cinema d'animació. Llavors jo vaig començar fent informàtica aquí, i la manera d'enllaçar a la programació amb el que m'agradava era que van fent gràfics. No he acabat mai treballant directament pel cinema, he treballat per temes d'arquitectura, temes de cotxes, però bàsicament l'algoritme és el mateix. O sigui, el que acaben fent és ray tracing, path tracing. I això, llavors, ho he seguit sempre des de... A veure, va començar als 70, però de manera molt...
Però has sentit de parlar... o sigui, veient els avanços que han hagut ara, i suposo que les eines que la gent que realment es dedica més al món creatiu disposa avui en dia, en comparació amb les que podien tenir fa uns quants anys, per exemple, quan es va crear...
Toy Story, sí.
És brutal, o sigui, allò va ser una feinada que te cagues. Quants anys van estar per crear la pel·lícula? Em sembla que 4, potser.
Una pel·lícula de Pixar té una producció de 4 anys, però segurament Toy Story el van començar abans.
Sí.
Però has de veure que en 5 anys a Toy Story 2 em sembla que tenien les textures tenien 1000 cops la resolució, la resolució dels polígons també eren 1000 vegades més.
Recordeu-vos tots, i jo no sóc de la generació que em vaig poder sentir més impactat, però Toy Story va ser un impacte bestial.
Jo vaig anar a la preestrena, a la Facultat d'Informàtica ens van donar entrades i vam poder anar a la preestrena, brutal.
Tu et vas enganxar a la història, a la teva feina, a la teva carrera per aquest tipus d'històries?
Això va ser, jo em vaig enganxar abans, hi havia un programa a la nit, a la 2, que deia Metrópolis, o així,
Metrópolis.
Que un cop l'any feien el resum de SIGGRAPH,
sí,
que eren els curts d'animació d'aquell any.
Que allà va ser on va sortir l'amparito aquell, la làmpara aquesta, que és el...
La làmpara és del 86, Pixar. Em sembla, que és la primera. És el primer curt que va fer Pixar.
Mm-hmm.
I això, a partir d'aquí em vaig enganxar a l'animació. O sigui, va ser uns quants anys el que va ser la primera pel·lícula sencera.
Mm-hmm.
I el primer que feien eren curts. I durant els 80, hi havia cada pel·lícula... Hi havia algunes pel·lícules que tenien el seu tros d'animació que era... O sigui, cada pel·lícula que traia alguna cosa era un avançament molt gran respecte a l'anterior, no?
I de vegades eren simplement dibuixos animats. El Roger Rabbit i companyia.
Això no encara eren dibuixos a mà. Alguna cosa feia en 3D, però una de les coses que potser tots recordem és hi havia l'escena d'un cavaller de la, d'aquesta, era Young Sherlock Holmes, El secreto de la piràmide, es deia aquí. I el cavaller era potser una de les primeres coses que es van fer en 3D amb textures en cinema, que era un cavaller que sortia de l'església i començava a lluitar contra un... I llavors això, totes aquestes coses les feia la companyia de Lucas, Lucasfilm.
I ILM.
I llavors en aquella època, el 84 o així, sembla que el Steve Jobs va ser que va comprar aquesta part de la companyia i va muntar Pixar. I llavors John Lasseter va ser que va començar a fer els curts amb més innovació, o sigui, bàsicament la innovació en gràfics realistes surt del cinema i surt d'aquesta companyia. I Pixar a cada curt que treia cada dos anys o així era una millora. O sigui, la làmpara era per demostrar la llum i les ombres. Després van fer una que era un bebè i que ja tenia expressions facials. Això era 89 o així. Fins que van treure la pel·lícula de Toy Story. Tot són com experiments.
No, i ho ha patat moltíssim el Toy Story.
I porten ja unes 20 o 22 pel·lícules com una cada any.
Si volguéssim veure alguna cosa perquè ens impressionés d'en quin punt, i per veure en quin punt tenim ara el cinema d'animació a nivell més experimental o de més coses noves, ens recomanaries alguna cosa?
És que ara totes les pel·lícules que surten són...
Les grans pel·lis, sí, però em preferia potser més amb un documental o algun tipus de curt o alguna cosa que diguis, hòstia, mireu això, que això val la pena. No sé, si et poso en un compromís.
No tinc un curt o un documental, però és que fins i tot cada pel·lícula de Pixar que surt, l'última va ser Coco, quan la ciutat dels morts és totalment impressionant. És,
no com es diu l'última de Pixar?
Coco. Coco és aquesta que és un nen mexicà que visita el món dels morts, amb tota la cultura mexicana. És molt, molt bona, molt recomanable. I la ciutat dels morts està feta... O sigui, no hi ha, sí que hi ha alguns artistes que han fet parts, però està feta autogenerada. Està generada completament per ordinador i es veu allà tots els detalls, tot molt ben fet.
O sigui que un munt de components, un munt de detalls i tot ja està prefet per entendre'ns amb... curiós. Vale, anem a la segona part de del que volíem parlar, si et sembla. Anem a parlar de la segona faceta. Parlàvem que havies conegut el... com es diu?
Javier Peláez. Irreductible.
Irreductible, sí. Que és un dels... bueno, un dels fundadors.
És un dels fundadors, sí.
O creadors de Naukas. Naukas, pels qui no ho conegueu, és un... Bueno, va néixer com un blog, entenc, no? Que es dedicava a fer divulgació científica, però es va extendre a moltes més coses. Participaven gent del món de la ciència i de la tecnologia que apropaven, diguéssim, les coses més punteres explicades de manera més planera per tothom.
És la idea de fer divulgació científica i va, o sigui, quan van començar el 2010 van buscar els que en aquell moment feien divulgació científica amb els blogs.
La idea que hi havia sota era sempre fer-ho d'una manera molt didàctica, fins i tot divertida, l'humor sempre ha sigut una constant, i d'això va derivar a les jornades que es va fer a Bilbao, no? Com es diuen al Tecno?
És Naukas Bilbao.
O Naukas Bilbao.
Poc temps després, el 2011, al setembre, van fer la primera de Naukas Bilbao i ha fet una cada any.
Que són com uns tech talks, diguéssim, de ciència, fets per gent que treballa a la ciència, moltes vegades són els mateixos científics o gent que fa recerca, tenen 10 minuts i ho han de fer amb ganxo. Jo no sé dir si humor, perquè molts sí que tenen humor i molt, molt bon humor, però molts també tenen ganxo, no? I sí que val la pena, estan recollits, crec que després es poden veure tots en vídeo.
Sí, tenim la sort de que ens filma EITB,
TV3 de
d'Euskadi. I ells tenen allà totes les xerrades.
Nosaltres, bueno, jo personalment segueixo molt la mecànica del Caracol, que és aquest programa de divulgació científica, bàsicament, i de notícies de ciència, que es fa a Ràdio Euskadi. I molts dels col·laboradors del programa provenen de Naukas també. Bueno, i Coffee Break també té molta gent que està participant a Naukas, i hem entrevistat a gent de Coffee Break a Mossega la Poma. Com és aquesta experiència de participar amb ells? Perquè tu vas començar col·laborant en el blog, no?
En aquest concert del Mark Knopfler, el Peláez em va demanar que, com jo estava vivint a Cambridge, em va demanar que si podia fer una mena de secció, que era l'hora del té, amb una mena de fotoblog, que fes fotos de la ciutat i expliquen alguna anècdota. I va ser la meva entrada de col·laboració i després vaig anar al primer Naucas Bilbao només com a oient i des de llavors he intentat anar cada any, no he pogut anar tots i quan puc o quan em conviden faig la xerrada. He fet, em sembla que dels 7 he fet 4 xerrades allà. Explicant, i el que vull fer és dir el que jo estic fent dins de l'àmbit dels gràfics per ordinador també és ciència i o sigui, no només és allò de tenir una bata i estar en un laboratori, sinó que nosaltres també fem avenços científics i tecnològics i també ho explico
allà. Matemàtiques per un tub, sí. És el teu.
Sí, sí. Què t'anava a dir? Has viscut a Cambridge, a UK, bastants anys, no?
7 anys vaig estar.
7 anys. Sí. I ara quants portes a Múnich?
3.
3. Quan ve algú de fora que porta molts anys a l'estranger, ens agrada preguntar-li una mica per l'experiència. Jo de gent d'Alemanya no conec, però el Rai va estar a Londres.
A Londres.
Londres no és Cambridge, segur. I jo crec que l'experiència de Londres és molt més dura per lo que ens explicava el Rai, que bueno, ell va estar un temps i després va tornar, però sobretot m'explicava gent que ens explicava de companys seus que és que no aguantaven, que després del primer any o el primer hivern marxaven perquè eren... Parlo de Londres, que entenc que Londres és un cas potser a banda, no? Però explica'ns una mica l'experiència de viure i... Però clar, no és allò que te'n vas de viatge, que te'n vas, t'estableixes allà i curres i tens que tenir casa teva i has de fer relacions noves, amics nous...
Jo després de 10 anys fora i que abans ja havia viscut 2 anys a Mèxic i així... Per mi, jo aquí vinc de vacances, a Barcelona estic. Jo estava el dijous passejant per la platja de Castelldefels i estava pel carrer i dic, hòstia, entenc a la gent.
Sí. No parlen raro.
I sé de què parlen. Però més això de l'experiència d'estar fora i trobar falta a la teva terra, vaig ja viure a Mèxic. I després, com ja vaig anar amb la meva dona i després els meus fills van néixer a Cambridge, ja estar amb la meva família així.
Sí, suposo que el teu cas
no, no tinc el cas de trobar a faltar o de voler tornar i més després de tants anys.
Com s'adapten els nens al pas de Cambridge cap a Múnich?
Va ser pocs mesos però va ser una mica complicat. Sí, perquè va ser arribar al col·legi, clar, no?
Col·legi nou,
van arribar, un dels problemes és que a Anglaterra comencen als 4 anys al col·legi i a Alemanya comencen als 6, o sigui, als 5 anys el gran encara tenia 5 anys que el vaig portar a Alemanya i encara no havia començat el col·le alemany i el vaig haver de tornar a l'escola Bressol durant un any o durant uns mesos. I això va ser que li va servir per començar a aprendre alemany.
Clar.
I així, però després els col·les alemanys són bastant estrictes i els nens que no parlen bé alemany els aparten una mica o els posen a col·les especials, que és el que m'ha passat a mi. O sigui, durant els dos primers anys els meus nens han anat a un col·legi especial i ara el tercer any el gran ja va al col·le normal, perfecte, i és el que millor parla alemany de la casa. I la meva dona, que ha fet cursos.
Ha pogut aprofitar.
Jo porto molt malament l'alemany. La feina és en anglès.
Sí, perquè a més tu la feina és el que em passava a mi quan estava a SAP. Tot i anar a Waldorf i amb companys alemans, la llengua vincular del món de la tecnologia amb multinacionals és l'anglès. Podies dir un Schweizerkäse o alguna cosa així quan anaves a menjar alguna cosa por ahí, però vamos...
Sí, el menjar és el que millor porto, alemany.
Sí, sí.
Anar a comprar el pa i anar als restaurants.
Pa negre aquell que fan ells. Bueno, doncs això, parlàvem una mica d'aquesta doble experiència, sí, entenc que si vas amb la família, diguéssim, el punt de recolzament principal ja el tens a casa, i això suposo que és diferent. De totes maneres, com compararies les dues realitats, UK, Cambridge i Múnich, Alemanya? Perquè Múnich, no sé, jo Cambridge no hi he estat a Múnich, i a mi m'agradava molt com a ciutat.
Més que... Cambridge és una ciutat petita que ho arriba a tenir tot, però justet, menys el metro, no? I allà ja estava molt bé, igual, però jo venia de Girona, i Girona és molt semblant a Cambridge en aquest sentit. És una ciutat que arriba a ser una ciutat universitària, no és com Cambridge, però és petita, pots anar tot arreu en bicicleta, en menys de mitja hora has creuat tota la ciutat, i sí, és molt maco viure allà. Per circumstàncies de la feina vaig acabar a Múnich, però tinc molt bon record del que és Cambridge. I Múnich és un poble gran, o sigui, és una ciutat igual de gran que Barcelona, però molt més ample, amb moltes cases. També es pot anar tot arreu en bicicleta, que trigues una hora i mitja a creuar-la, en comptes de mitja hora, però no veig... La diferència és el caràcter de la gent. Aquí ens veiem, els guiris són així, o com sigui. Els anglesos són molt diferents dels alemanys.
Moltíssim.
Quan ja comences a tractar amb ells. D'entrada, ja d'entrada hi ha la part aquesta educada dels anglesos i, però sí, hi ha temes de caràcter que amb els alemanys dius, però per què m'estàs educant tu els nens quan són els meus, no? O que et foten bronca pel carrer perquè sí, perquè el nen està perseguint un ànec, dius, a veure,
és un nen, no?
No, deixa cagar.
Sí, suposo que, i això a Cambridge no passava.
No, a Cambridge és totalment al revés. Els anglesos no es fiquen mai en la teva vida, però després són punyeteros, o sigui, és molt això de...
Sí, diguéssim, externament no, o sigui, els dones el peu, els dones la confiança, aleshores sí que són, poden ser crítics si els dones pas, no? Si els dones permís.
No cal la confiança, és una exageració, però a Anglaterra et pots trobar, per exemple, ratllat el cotxe el dia següent fàcilment, no? Quan la gent t'odia. I mai t'ho diuen, i mai els hi veus la cara. A Alemanya, al revés, et foten la bronca, però el dia següent sou tan amics. Clar, no m'agrada aquesta mena de generalitzacions perquè hi ha gent de tot arreu.
Tu t'has trobat el que t'has trobat, no? Sí, hi ha gent de tot arreu. Però bueno, sí, la cultura fa... Jo que últimament he estat viatjant a llocs molt diferents, com és Turquia, Estambul, com és Budapest, a Hongria, i com és ara a Palermo, a Sicília, doncs clar, la cultura es nota amb la forma de conduir, amb la forma de tractar els altres, amb la forma de fer mil coses, i es nota.
Un tema comú és que és molt difícil fer amics, o sigui, amics anglesos no m'han quedat, els amics que he fet a Cambridge són...
estrangers.
Són espanyols, bàsicament, o americans, o sigui, o mexicans. I a Alemanya m'està passant el mateix. Les famílies amb les que sortim són uns catalans, uns canaris. Amb els alemanys no ens arribem a portar.
Costa més.
I més perquè jo sóc dels sèniors de l'empresa, també són els meus companys tenen 20 anys, 30, 20, 20, i
es nota.
I tampoc... Sí, clar, són dels que em conviden a sortir amb ells el dissabte, no?
Sí, perquè ells porten una marxa que tu ja no... Tu
i tampoc podria.
Allà la canalla que obliga.
Que obliga. Molt bé, Àlex, doncs hem fet aquest repàs una mica per on estaves. Volies comentar alguna cosa relacionat amb... Volies parlar d'escepticisme? Vols que comencem a tocar el tema? Aquí tindrem guerra de...
Jo...
Tu sé que és l'últim amb el que has estat col·laborant en temes de Naukas, no?
Jo a Naukas, bàsicament, sí. Quan escric alguna cosa, últimament estic fent una sèrie de com temes aquests de cultura social que no són reals han acabat sí. a la cultura general.
Aquelles coses
que jo dic, la culpa és de Steven Spielberg, no?
Spielberg.
Que Spielberg és el que ens ha muntat totes aquestes pel·lícules d'Aliens i ara tothom creu en els Aliens, com abans tothom creia que baixava la Verge Maria. O la conspiració del Kennedy va muntar una pel·lícula amb tots els elements de la conspiració i tots ens creiem la pel·lícula... era el Ridley Scott aquesta, no me'n recordo, però sí,
JFK,
del
Kevin Costner.
I ara tots ens creiem la pel·lícula i no sabem veure que no, que se sap clar que era només un franctirador que anava a la seva bola, no? I tota aquesta mena de coses. Ara, sí, estic...
I escrius articles desmuntant, suposo, aquests fets que tothom donem per fets i que a vegades ni t'ho planteges, es dones com per veritables i en canvi no ho són. No? Entenc que treballes aquest aspecte.
Sí.
Amb coses molt quotidianes, no? Vull dir que, pues, entenc que són, no sé, la taronja va bé perquè porta la vitamina C i no agafes encostipats, jo què sé. No? Aquest tipus d'històries o algo...
Clar, aquestes coses no surten al cinema, però sí.
Ja, però, sí, tu fas,
sí,
tu fas
sí, és aquesta mena d'històries, una mica desmuntar tòpics culturals que no, que científicament no són...
No són sostenibles.
No funcionen.
Sí, no tenen base. Molt bé, doncs et podem llegir a Naukas.
Sí, no escric tant, però un o dos articles l'any... Sí, Naukas Chapulín tinc els meus
articles. Molt bé,
doncs si us sembla anem a la part de contacte i entrem a la segona part de notícies. Avui porto una sorpresa a contacte.
Portes una sorpresa?
Porto una sorpresa.
A veure.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep.
Bé, doncs, de les tres coses que sempre parlem en aquesta secció, bueno, jo vull recordar abans dues coses. Una, ho he insistit i cada vegada que insisteixo veig que arriba gent nova al canal de Telegram. Veniu-vos a Telegram, és un canal on la gent es respecta, no es crida, no s'insulta. No vol dir que no hi hagi a vegades polèmiques ni res, però en general la gent és respectuosa. No és el nostre canal de Telegram on és respectuosa la gent. En general, els canals on participem la gent és molt respectuosa, Marc.
Jo crec que la plataforma, en les xarxes socials, les plataformes d'alguna manera
condicionen,
condicionen. Per exemple, a YouTube és lo pitjor del món,
és, o sigui, trolisme
és, puro. És tremendo la gent, el que estàs posant allà, i a més és moltes vegades signat amb el, i en canvi, per
jo
exemple,
jo posaria primer els comentaris dels diaris també, abans que el YouTube. Això
és... Més o menys estan al mateix nivell.
Ui, els comentaris dels diaris és terrible. Ja mirar-los no s'han de mirar. De fet, els diaris no s'han de llegir, o sigui, ja és la primera. Però YouTube, per exemple, és terrible. En canvi, per exemple, els comentaris que trobes a Instagram, doncs...
Bueno, perquè Instagram és la vida en gos.
Sí, és la vida rosa.
És la vida rosa, tothom és bonic, tothom som superguais.
Però, per exemple, jo segueixo en aquella senyora del camisa de quadros que es dedica a fer servir maquinària pesada, l'April Wilkerson, que és una senyora de Texas.
Un dia, quan acabem la vida, quan ja siguem grans i ens haguem jubilat, et faré passar per el psicòleg i començarem a treure conclusions. Tu i jo, tu i jo també passaré per allà. Passarem per la trituradora.
Doncs la senyora aquesta ens ho explica, que clar, els comentaris que ella treu un vídeo a la setmana explicant-nos el que està fotent i el d'allò, i cada dia doncs Instagram va deixant anar d'allò, i llavors hi ha gent que són professionals del que ella està fent, perquè ella és una amateur, i li diuen, no, escolta, mira, això ho pots fer així, ho pots fer allà, però diu que treu quantitat d'informació útil, i a més és de manera molt amable i molt respectuosa. I en canvi a YouTube, trolls a saco.
Sí, però ojo amb Instagram, ¿vale? Perquè amb Instagram tots els comentaris i tot és super floreta, és tot primavera, tot floretes i tal, i això és el que passa, diguéssim, de cara a la galeria. Després a darrere diu, fíjate, estoy agua de puta.
Bueno, això és el que no surt. Però, i el que sí que és veritat és que en les comunitats de Telegram, almenys a totes les que estem,
sí, són molt didàctiques.
Bueno, la gent està de bon rotllo, es fa broma,
no són pesades,
poden haver-hi discussions, però la cosa no escala.
Són més de 340 membres, i la veritat és que és una vida tranquil·la, educada i respectable, i us convido a tothom que no hi sou que us passeu per la comunitat de Telegram, sobretot aquells que ens seguiu a Twitter, perquè
a
Twitter no fem res.
I no us sentiu obligats a
respondre,
a llegir-ho tot, a veure-ho, només
a respondre
les mencions.
Les mencions, sí, jo també.
Però
quan gent ens comunica.
De tant en tant es colen senyores en biquini,
sí,
que és un misteri. Sí. Tant, però ja no amb camisa de quadros i fent servir maquinària pesada.
Pensa que Instagram és de Facebook. O sigui, es colen senyores en biquini que mouen maquinària pesada. No? O sigui que a tu et segueixen.
Si hem de moure maquinària pesada...
Bueno...
Has posat molt fàcil.
Sí, t'ho he posat a huevo. Doncs el que us deia, que ens seguiu a Telegram, i us convido, aquells que de vosaltres ens seguiu a Twitter, passeu-vos al canal de Telegram. És una manera d'estar en contacte amb nosaltres. L'altra, si no voleu ser tan participatius i voleu ser una mica més receptius o passius, us subscriviu a la newsletter. Vale? La newsletter només us arriba una per setmana, conté el darrer programa i quatre consells de coses que o bé jo o altres mosseguis han comprat i han funcionat, i és una bona manera d'estar en contacte. Li dones el play i el programa el tens allà. Si no vols tenir podcatcher, i el tens allà el play. Per tant, això ho deia com a recomanació inicial. Aquest mes ha anat molt bé, una altra vegada, la subscripció d'afiliats d'Amazon. Gràcies a tots els que heu fet les compres, els que ho penseu i els que ho feu, perquè és una obligació. O sigui, t'has de recordar, has d'anar, ho has de fer, és una feina,
és un truc.
I la gent ho fa, i jo vull agrair-ho. Molt malament, perquè no hem tingut nous patrocinadors a Patreon. Aquí.
No, però molt bé, els que ja estan.
Els que ja estan, sí, i els que estan i no se'n van, perquè algun ha marxat, vale? Pupa cul, vull dir que falten més patrocinadors a Patreon, que també ens agradant molt. I la tercera, que ara estàvem una època, que aquí tot això són vasos comunicantes, vull dir que a vegades puja un i baixa l'altre. Mentre Amazon va bé, Patreon no ha anat bé aquest mes, doncs hem tingut un comentari nou
a iTunes.
Vàries valoracions i comentaris. A mi és que em fan molta gràcia els comentaris. Per tant, si aneu a iTunes, sobretot deixeu-nos comentaris.
Si fiquen en mi, t'encanten encara més.
Molt. Me ponen superpalote. Doncs això...
Maquinària passada, no?
Maquinària passada. Doncs això, us llegeixo un que es diu Álvaro Cork, que està fet el 20 de març, vull dir, fa molts pocs dies, i diu: m'ha encantat el programa sobre aviació. Sisplau, parleu més sobre l'ús d'iPad i apps favorites per pilots de navegació, mapes, etc. O sigui, que serà escoltat amb Antoni Jimeno, i que van gravar un minuts mosseguis aquests dies, parlant dels mecanismes, la tecnologia, diguéssim, els sistemes que hi ha darrere de que els avions no xoquin uns amb els altres. Vale, doncs si us sembla anem a l'apartat de notícies. Tu tenies una sobre Tesla i el recall i l'especulació bursàtil.
Bueno, sí. I no tenim cunya ni cançoneta ni res.
No, quan sortim de la secció aquí...
Doncs a veure, sembla ser que hi ha uns cargols del Tesla S, que són uns cargols que agafen, diguéssim, la servodirecció, la direcció assistida. I llavors es veu que aquests cargols, si estàs en una zona on en comptes de tirar sal, allò, sal de taula per quan fot fred,
sal de les mines de potassa de Súria, que és la que fem servir a Catalunya, sí, saps, sí. Que la sal aquella és la que tirem a les carreteres,
doncs segurament la sal que tira a Catalunya, aquesta sal de les mines,
no,
de potassa,
els hi va bé als Tesles,
no afecta... les mines aquestes de males dones, sí. Doncs, doncs la sal de potassa i la sal de magnesi es veu que corroeix més del compte aquests cargols, que quan la gent agafen i tiren doncs sal doncs normal, sal de pesada de clorosòdic normal i corrent, doncs no els corrou tant. Llavors hem vist que hi ha alguns cargols que s'estan rovellant una mica més del compte, el que estan dient és: xatos, porteu els Tesles que us canviarem els cargols.
Vale? Per aclarir, perquè si no després sempre hi ha algú que...
Mira, de potassa són de potassa, però la sal és una altra cosa.
Per aclarir-ho, perquè ja sabem com sou, que sou tots uns tiquismiquis.
Molt tiquismiquis. Josep Ruan, el primer de tots.
Bueno, Josep Ruan és tiquismiquis number one. Doncs... s'ha manat del cap. Això, que una cosa és la potassa extreta i l'altra és el substracte que queda sota, que sí que és sal normal.
Bueno, bàsicament el tema és que sobretot als Estats Units hi ha sals que porten
magnesi, sobretot.
Magnesi i calç. Mm-hmm. Sals calcàries i magnesi, i això fan que doncs, alguns arrovellin els cargols, i llavors doncs, els han de dir: veniu cap aquí que us canviarem els cargols. I llavors hi ha una sèrie de cotxes, doncs, hi ha com uns 120.000 cotxes que han de canviar-se els cargols. I el problema que passa és que actualment Tesla està under fire, o sigui, hi ha com una corrent molt forta doncs, entre la web i entre inversors que estan agafant i matxacant a Tesla. Entenc que hi ha algú que està en posicions, diguéssim, de fer el que en diuen fer short de les accions de Tesla, i volen que tirin cap avall.
Tant és així que l'Elon Musk és tan conscient que el 1 d'abril, que és el dia dels Sant Innocents d'Estats Units, o del món anglosaxó, va fer un tuit dient: Tesla, la bancarrota.
Sí, la bancarrota, i va fotre ella una foto d'ella amb una botella de tequila mig taja,
sí,
i tal, en plan... A veure, surt un article en el New York Times parlant d'aquest recall. En aquest mateix mes hi ha hagut empreses doncs, com Toyota, com Ford, com Mazda, que han agafat i han fet a la mateixa operació per a altres temes, algunes quan ja hi ha hagut accidents, i dius, escolta, nosaltres hem detectat que hi ha una cosa que va provocar accidents, abans que hi hagi cap accident, demanem els cotxes i els arreglem, és lo normal, és lo normal de fer, ho fan totes les empreses, hi ha empreses que hi ha hagut accidents, val? I s'han fet els recalls, però no surt en el New York Times. És a dir, coi, aquí hi ha com un...
De fet, amb automoció, i l'Àlex segur que ho sabrà millor que nosaltres, però recalls es fan de manera continuada, no? Les empreses.
Moltes vegades ni te n'enteres, perquè quan tu tens el cotxe que té menys de 4 anys, normalment fas servir la garantia de la marca i portes el cotxe a que et facin el servei tècnic en la
revisió. I allà ja hi ha canvis, diguéssim...
I et canvien coses que no t'enteres i t'han agafat que t'han canviat una peça. Escolta, aquesta peça no està bé i te la canvien i ni t'ho diuen i tu tan content. Vale, ara, quan el cotxe té més de 4 anys hi ha un problema, aquell dia et truquen. Ei, sí, ara que ens l'has de portar, però a les primeres revisions no t'enteres mai del que t'estan canviant. En aquest cas el que passa és que és un cotxe, és un Tesla Model S, em sembla que d'abans del 2012, i són uns quants, i els han dit: veniu cap aquí i us canviarem els cargolets. Bueno, ens canvies els cargolets, no hi ha hagut cap accident, està bé.
SpaceX ja té permisos per començar a construir una nova primera fàbrica del Big Fucking Rocket, que es farà, curiosament jo no sabia on la feien, i vaig estar mirant les imatges per Google Maps, el fan al port de Los Angeles. just a la sortida, i ho fan allà perquè les peces són big fucking peces i les posen en big fucking vaixells i així no tenen que transportar-ho per terra,
per carretera ni per trens.
Exacte, ho porten directament per
hi
mar.
Hi havia aquella història que al final és una història fictícia, que deien això, doncs, que l'amplada del Challenger era perquè, no, perquè podia, havia de poder cabre en un camió, el camió i el camió això... tenia que passar pels túnels i els túnels venien, i això s'acabava que venia de l'amplada, doncs, de les carreteres a Europa, i això venia de l'amplada de les vies romanes, que eren l'amplada dels cul de dos bous. Et relacionava l'amplada, la correlació de l'amplada del Challenger amb el cul d'un bou a l'època romana. Doncs, bueno, en aquest cas ho resols, ho fots en barco i a cagar la via, no? Mm-hmm.
Exacte. Doncs ja sabeu això, que SpaceX ja està construint la seva primera fàbrica i ho està fent a Los Angeles, que no, m'ha estranyat, em semblava curiós.
Home, tenen un port molt gran.
Ara Miquel Àngel necessitaria que tinguessis micro. Mira, sí, li passes un moment, sí, perquè però... necessito que faci contrast d'opinions, perquè ara anem a parlar d'Apple i aquí tenim l'expert, sí,
l'expert d'Apple. I després ens ha de parlar del seu patinet, eh?
Sí. Bueno, comença pel patinet, va, què és això del patinet? Per cert, Canyelles, polígon Canyelles, UPC, són bastants quilòmetres.
8. 7 i algo,
sí. 7 i algo. Gairebé, posa-li 8.
8.
D'anar i de tornar són 16 quilòmetres.
Però tardo menys que amb el transport públic.
Sí, amb una orografia complexa.
Sí.
Amb haver d'anar de part i part de la ronda continuament, perquè no hi ha una línia contínua que ens porti, no hi ha un carril bici o un carril patinetting.
Estaria bé que n'hi hagués un, però no n'hi ha cap.
No. I a més, en zona muntanyosa, vull dir que tens pujades, baixades, sí, desnivells perillosos.
Amb patinet.
Ja. Amb patinet.
Amb patinet.
Bueno,
però tens un patinet de la...
És un set.
Puc dir la paraula de la polla. És la hòstia.
Maquinària pesada.
És que l'he vist mentre estàvem... Ell s'avorria el dia que vam anar a fer-lo de l'excursió amb avió, i mentre els altres anaven fent vols, ell agafava el patinet i va per allà així, es fa... La mosca atòmica.
Vaig agafar el patinet perquè la zona aquesta de la Ronda de Dalt a Barcelona està molt, molt, molt mal comunicada amb transport públic. O sigui, hi ha un bus, però clar, quan hi ha hora punta, anar en bus és com anar en cotxe, vas igual de lent, no? L'únic que t'estalvies és l'aparcament.
Pitjor, perquè sobre pitjor, vas lent i a sobre has de fer les parades.
Ah, exacte. Mm-hmm. I vaig estar pensant-ho bastant temps de comprar-me un patinet d'aquests elèctrics, que ara segur que cada cop en veieu més.
Marca?
Marca Seaway, que van ser els primers que van fer els
Seaways. Sí, sí, els Model...
Model ES2.
ES2?
Sí. Quant ha costat això? Si pot ser.
Molt. 560.
560.
Per afiliat-se.
Per afiliat-se mossega la poma.
Això, nen, és de pajote.
Maquinària pesada.
És brutal, eh?
Sí, sí, sí. És tremendo.
A més, ho vaig fer per Amazon perquè un dels principals competidors d'aquest model de patinet és de Xiaomi. Mm-hmm. Que tot és molt curiós, perquè l'empresa que va fabricar...
Garantia Amazon,
i per sort...
He estat veient últimament crítiques sobre la garantia d'Amazon, estàvem parlant en aquest cas comparat amb Apple. Mm-hmm. Avui es porta una proposta, i és que compreu l'iPad nou, que està molt bé, mm-hmm, amb Amazon, perquè primera, és més econòmic, la garantia està molt bé, i a sobre cobrem comissió.
Ara de la garantia direm una cosa. És molt curiós perquè aquesta, si us fixeu, posa Ninebot by Seaway. Ninebot és una empresa xinesa, ara poder dir que alguna cosa malament, però a grans trets era una empresa que va fer aquest patinet. Seaway va comprar Ninebot. I Xiaomi les ha comprat a les dues. O sigui que realment aquest és un competidor del Xiaomi M365, que em sembla que és 200 i pico d'euros més barat. Però per Amazon de moment no hi és. Ara sí que hi és a la botiga nova de Xiaomi que han obert aquí a Barcelona.
O sigui, pots anar a Xiaomi i comprar un patinet.
Si en trobes, perquè no n'hi ha mai, diuen.
O comprar per Amazon.
Exacte, i el vaig comprar per Amazon perquè precisament fallen molt tots els patinets, tots. No sé,
en general.
Sí, en general fallen molt. I mira, però, si és així...
Però d'on fallen? La bateria, les connexions?
Es queden morts, no ho saps.
Es queda un bric, és un
bric. Els de Xiaomi diuen que és per les vibracions de les connexions.
Si una cosa li
salta
passa...
Salta una soldadura...
Si una cosa li passa a un patinet és que ha de vibrar.
Exacte.
Vull dir, potser estar amb atmosfera zero no seria cosa lògica.
Maquinària pesada.
I en general fallen tots molt. Sí que després hi ha empreses com Letou, que són francesos, que aquests ja valen 800 i 900 euros i 1.000 i ja són més fiables. I fixa't, la vaig comprar per Amazon i sort, perquè el primer dia se'm va morir. El primer dia vaig fer una prova per anar d'aquí per fer el recorregut que hauria de fer cada dia, un dia en diumenge.
I vas acabar amb la línia aquesta horitzontal, no?
Sí, zero. Es va morir. I sort, bueno, vaig trucar a Amazon i me van enviar una altra. O sigui que per això, molt bé. I bé, doncs vaig fer-ho doncs per això, perquè amb el transport públic tardes moltíssim.
Per cert, Gamba, que lo flipes. L'altre dia que vam fer el programa a casa... Sí. Ell, el Miquel Àngel té l'acostum de quan surt t'envia la localització aquesta, com es diu?
En tiempo real.
En tiempo real, no? I, hòstia, veig que va en tiempo real, va ràpid, i no sé, aquest tio ve en cotxe. Però, clar, atravessava un parc, atravessava coses rares, diu, no, dius, un cotxe volador, què és això?
Sí, que això començaran a legislar-ho, suposo.
Sí, però va a 25 km per hora, no?
Sí, jo he agafat 32.
32 quilòmetres per hora. Con l'aguja
tot. Frenada regenerativa?
Sí, també, té frenada regenerativa. Oh.
Però tu saltes quan hi ha frenada regenerativa?
No.
És fiable? Vull dir, quan frena i tot és fiable?
Sí. A més, té una aplicació pel mòbil. Mm-hmm. Des d'allà pots dir-li tres nivells de frenada regenerativa. Mm-hmm. Li pots canviar les llums i pots veure els quilòmetres que has fet. Està bé. Mm-hmm. De fet, crec que en el futur molta gent es mourà. Bueno, de fet, ara per la Diagonal n'hi ha molts, així, és que és molt pràctic.
Sí, per anar amunt i avall.
És com tardo menys, perquè...
No I més no l'has d'aparcar al carrer, el tens aquí dintre, el tenim aquí, no?
Sí, sí,
aquí.
No, perquè si no, no hi seria, si estigués a fora. Ja no hi seria.
Bueno, doncs primera part del patinet de Segway feta, que era un tema que teníem pendent. Posaré l'enllaç. Això ho hem de posar-ho a la recomanació, a les propostes, mm-hmm. Perquè 500 i pico de comissió. És que ja no vau comprar aquí. Bueno, doncs vull parlar del nou iPad de 9,7 polzades. Que m'he comprat.
A quant ha costat aquest? Va.
Aquest l'he comprat amb... Jo puc utilitzar el descompte d'educació. Estic registrat com a educador. No sé per què. Però bueno, estic registrat com a educador.
I el moment de la boca.
Sí, i he comprat el de... No el de 32 gigas, sinó el de 128.
De fet, si aneu a l'Apple Store amb un carnet de la UPC...
No.
Depèn de qui us atengui, no us mirarà ni la foto.
Però depèn de qui us atengui, et dirà que no. Perquè amb el carnet de la UPC has d'anar a un lloc a registrar-te. Perquè jo vaig haver-me de registrar. Jo tenia el correu, el mail de la UOC i no em va servir.
A mi
No, amb el carnet, dic, eh?
No, però no serveix. Has d'anar a un lloc
a l'Apple Store?
Sí.
A mi les estacions d'esquí no em deixen el descompte. Em diuen que tindré menys de 30 anys i no s'ho creuen.
Doncs depèn de qui t'atengui, eh? Perquè la meva germana es va comprar el MacBook Air amb el meu carnet.
I li van regalar els auriculars aquells, no?
No, li van fer un descompte.
Això t'ho fan al setembre.
I de fet depèn de qui et toqui
ja. Bueno, doncs ha sortit un nou iPad de 9,7 polzades, han actualitzat el processador extern, es pesa una mica menys, tot i que és una miqueta més gruixut per el que he llegit jo com a característiques.
Però és més gruixut que l'iPad Air 2.
Sí, l'iPad Air 2,
que no és el de l'any passat.
No, és més antic,
és el de fa dos anys.
Pesa bastant poc i té la connectivitat clàssica, és a dir, que diguéssim que a nivell de disseny té retina i tot el rotllo, o sigui que molt bé. L'únic que aquest, com és un processador més potent, té Touch ID i permet l'utilització del
pencil. Té la 10 o la 10X?
Doncs molt bona pregunta.
No, a la 10X no.
No,
a la 10. Perquè la 10X és el que està en el MacBook, en l'iPad Pro.
Ah, exacte.
Hi ha una notícia relacionada, si voleu després.
Bàsicament és el de l'any passat amb l'Apple Pencil.
Actualitzat a processador, sí. I amb l'Apple Pencil. I amb una rebaixa de preus.
Ah, exacte. De 50 euros aproximadament.
Sí, i és significativa perquè tens el model nou més barat que el model antic. Sí, és curiós.
La gent que es va comprar fa una setmana.
Sí. I l'Apple Pencil també ha baixat. De 109 a 99. I si ets estudiant, 89.
Imagina't.
Sí, a més ara Apple treu una promoció que no sé si és vàlida fora dels Estats Units segur, que la gent que té iCloud i és estudiant...
Això m'ha agradat molt, eh?
Sí, té 200 gigas
200 gigas d'iCloud gratis. Però només per Apple ID gestionada per un centre educatiu. És a dir, que no és Punedu, eh? Que no estaria
és
malament.
És gestionat per un
Punedu. Sí, exacte. Que això poder és bona notícia perquè ens amplin els gigas a tothom.
Sí, no ho sé.
Perquè 5 és bastant... Bueno, hauríem de donar 5 per cada dispositiu que et compres d'Apple.
Estaria bé.
Tens 4? Doncs 4 per 5.
Ha aprofitat Apple a la presentació, que per cert, recordeu, la va fer a Chicago, el tinc, si continua igual d'avorrit que sempre, o més, diria inclús més avorrit que sempre. La presentació la vaig veure a posteriori i no em va cridar gaire l'atenció. El que sí que és cert és que es van presentar més novetats a part d'aquestes. A nivell de software, un software que serveix pels professors per controlar, diguéssim,
sí,
la progressió.
Sí, està molt bé, me l'he baixat. És a dir, no has de ser professor i està molt bé perquè, mm-hmm, bueno, hi ha gent que diu que està malament per lo que diria ara. Tu pots instal·lar l'aplicació. Mm-hmm. De fet, vaig agafar dos iPads, un li vaig posar mod rol profe i l'altre rol estudiant. I des del profe doncs pots dir, pues ara calláis todos, i bloqueges la pantalla. O mires el que està fent cada...
Té el mòdul SC.
Exacte.
El sus calláis.
No? Sí.
Pots veure el que fa l'estudiant en aquell moment. Per això ha sigut criticada, perquè tu pots veure la pantalla de cada estudiant.
Jo crec que aquestes
a veure,
coses...
A l'iPad de qui és? Bueno, a l'iPad de qui és?
De l'escola.
Pues aleshores...
Jo crec que aquestes coses estan molt bé perquè el que fan és incitar a l'estudiant a hackejar l'iPad.
Està bé, està bé.
Incites a l'estudiant a hackejar l'iPad i ja està, li dones un estímul perquè...
Hi ha professors que tenen...
A més, el que m'ha agradat molt d'això és que és molt senzill de configurar. Tu l'únic que has de fer és obrir l'aplicació, et surt un codi, com quan vols emparellar un Bluetooth o alguna cosa així.
Hòstia,
estudiants posen el codi i ja està.
M'he quedat flipat avui, configurant el nou iPad, em diu, si tens un iPhone a prop, apropa'l.
Sí.
Casualment sí.
No? Casualment, mira.
Sí, t'agafa la configuració.
Tot. No hi ha hagut de posar res, ni codis, ni res. Tot.
La wifi de casa,
tot. Sí. Increïble, vull dir, he flipat moltíssim.
Això va venir amb la novetat.
I els AirPods els pots passar també a l'iPad, eh?
Sí, no, ja surten automàticament. Són els AirPods del Tomàs, estan aquí.
Està, clar que sí.
Hòstia, clar, després diuen, no, és que ja...
No, la integració és brutal entre els dispositius.
És màgic i revolucionari.
Sí, és amazing. Doncs...
Bueno, escolta, el que sí que estan sortint són ja articles dient el que jo fa temps que estic dient. Jo fa des del setembre estic dient-ho, des del dia que van dir que va sortir el benchmark aquell dient que l'A11 tira com un i5 en un MacBook, amb un MacBook Pro. A veure, Apple té que agafar i moure's, i després del tema d'aquests problemes de seguretat ja comencen a haver-hi més rumors i tal. Doncs això, és que ve una fornada, que sembla ser que ve un MacBook Air Retina, i és molt probable que vingui amb un A11 o un A11X.
Aquesta setmana, ahir o avui, sí, s'ha publicat a Bloomberg pel famós...
Mark Gurman. El que estava a 9 to 5 Mac, sí, i va marxar.
Exacte. S'ha publicat un article parlant del projecte Kalamata.
Kalamata?
Kalamata.
Kalamata.
Nom intern d'Apple en construir els seus nous processadors basats en ARM, que s'utilitzaran a Mac, però també possiblement a iOS.
No, segur que es faran servir tots dos.
I aquí també es parla de la confluència.
Parlen del 2020.
Ja és que economies d'escala, company. O sigui, si tu has d'agafar i tens dos famílies de hardware per al que tens que estar fotent drivers a baix nivell i tal, o sigui, a veure, tu pots tenir el mateix hardware que fots en un iPad Pro, li fots una pantalla que no sigui tàctil i li casques un teclat i un trackpad i li fots iOS i tira. I tira, no has de fotre massa més coses.
Ja.
Crec que aquí un problema serà el bootcamp, no sé què passarà a partir del 2020. El bootcamp és això de fer la partició amb Windows.
Això ho enviaran a cagar la via.
Us sorprendríeu la de gent que ho té instal·lat, del total de clients.
En lloc de fer servir un virtualitzador.
Exacte. És a dir, pots arrencar en Windows o en Mac.
Jo la feina, el que té la gent és Linux i Mac. O sigui, Linux i Mac OS.
De clients d'Apple que tenen Windows instal·lat al Mac, ho sorprendríeu.
Per fer què?
No,
per aplicacions d'empresa.
No sé el per què, però jo...
El PC Futbol.
N'hi han de jugadors. Sorprendríeu també la gent que té Windows instal·lat sempre al Mac. O sigui, és algo al·lucinant.
I per què?
No ho sé.
Vas animal de granja.
Jo coneixia un que tenia un portàtil, segurament devia ser heredat, un MacBook, i tenia Windows sempre. I el dia que vaig arrencar amb el Mac em va dir, què és això? O sigui que es pensava que el Mac era només tenir la poma darrere.
Ja,
però avui sempre tenia Windows.
Chapulín, tu què fa servir la feina?
La feina és Windows. I algú té Linux. O sigui, com el... producte, diguem, és pels dos.
Clar, perquè fer un producte per Windows i per Linux.
Ja. Dintre de la presentació d'Apple aquests dies també hi ha hagut més novetats. Una que hi ha hagut una remodelació o actualització de la suite d'iWork, és així?
Sí, que inclou una cosa que està molt bé, i aquí entra doncs, el per què aquest iPad nou doncs, té suport per l'Apple Pencil, que precisament els rumors estaven totalment equivocats d'Apple Pencil 9, nanai.
No.
No hi ha hagut Apple Pencil 9.
Ni de MacBook
Air, ni d'iPhone SE. Tampoc.
Però és que no tenia sentit, era un event d'educació.
No, però en canvi, per exemple, una cosa que m'ha sorprès, bueno, m'ha sorprès, i és una cosa que em sorprenia fins ara, és a dir, us en recordeu a l'iMac Pro, que era que el pots comprar de color negre, tipus Darth Vader.
Sí, que tenia el teclat Darth Vader i el ratolí.
Exacte, que el teclat i el ratolí no es podien comprar.
No.
I havien, els venien a eBay a mil i pico de paus. O sigui, era algo al·lucinant, sí, no?
Costava més el teclat que l'iMac.
Clar, tu et compraves l'iMac per 5.000 euros, venies el ratolí i el teclat per 2.000, i,
bueno, hòstia, un iMac
perquè
per
la gent volia el teclat i el ratolí,
sí,
negre.
Sí, sí, i a partir amb la presentació aquesta, doncs, diguem-ne, per darrere, doncs, van posar ja que puguis comprar el ratolí i el teclat negre.
Perquè
que
la gent deixi de fotre el gust.
Sí, que és 20 o 30 euros una mica més car, només pel fet de ser negre.
Yeah. Bueno, això ja ho era, quan va sortir el MacBook Negrito, que era exactament les mateixes especificacions, sí, que el blanc, però valia 100 euros més.
Jo el vaig comprar amb descompte i em va costar igual que un MacBook.
Que tu ets molt llest, tio.
Bueno, doncs això de l'Apple Pencil està molt bé, perquè ara des del Pages... que per cert, l'iBooks Author, que era aquesta aplicació, no sé si la coneixíeu.
Sí, que només està per Mac.
Exacte, per poder fer llibres interactius, que realment després us deixaré algun enllaç perquè veieu alguns que estan molt bé. Mm-hmm. És a dir, de fet en el vídeo sortia, no?, que pots fer la dissecció d'una granota des del propi... Mm-hmm.
Sí, això de la dissecció de la granota, estava escoltant el This Week in Tech perquè m'han fet recordar que quan jo anava a segon de BUP a mi em van fer la bidissecció de la granota i allò de que l'obres i veus el cor allà bategant i després li... Ah! Sí. Deixa pues ara, la puta granota
clar,
en pues pau.
Ara ho pots fer sense la granota.
Ara ho fas amb realitat
virtual. Però tampoc
virtual.
Necessites... Mm. Ah!
Bueno, però i metges i veterinaris han de viure la vida, també.
Però els metges i els veterinaris no es dediquen a fotre viviseccions i obrir un bitxo viu així per tocar els collons.
No, però ara tens una aplicació. Què t'ho fa?
Bueno, tornant a l'Apple Pencil.
Prefereixo disparar en el Quake. I no, que són coses més bueno, creatives. I no...
Que està molt bé que tu des d'un llibre, des de Pages, mm-hmm, pots fer anotacions amb l'Apple Pencil directament sobre el llibre. Això fins ara pot semblar normal. Però si tu després tornes a escriure, aquestes anotacions van amb la paraula...
Sí, és com un atribut de la paraula.
Exacte, és a dir, tu fas un requadre en una paraula, mm-hmm, escrius per darrere i el quadre va seguint amb la paraula i els dibuixos que has fet al voltant segueixen a la paraula vinculada, diguem.
Jo en principi, quan vaig comprar l'iPad, jo vaig pensar, no el faré servir amb l'Apple Pencil perquè jo he de dibuixar...
Però no es pot fer allò del cine que feies dibuixant al costat de les llibretes dels ninos i fent prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ara que dius això, em fa pensar una idea, això, perquè suposo que les aplicacions ara començaran a portar suport. Jo no faig servir normalment, però sí que tinc una necessitat de dibuix, i és quan me'n vaig a veure un client i m'està explicant el seu model de sistemes, mm-hmm, que els haig de representar perquè després es fa una proposta tècnica.
Paper by 53.
Sí, però molt millor que el pugui dibuixar.
A l'aplicació que es diu Paper by 53.
Bueno, però, saps?
Hi ha una aplicació de dibuix que es diu Paper,
sí,
de la
casa 53. Sí, que va amb l'iPad Pro.
Aquest també el tens. És la millor aplicació per prendre dibuixos ràpids. Mm-hmm. Va molt bé. I per dibuixar, si vols fer dibuixar i currar-te una miqueta, hi ha una aplicació que es diu Concepts, sí, que és una passada.
Mm-hmm. I per fer un esquema ràpid amb l'Apple Pencil fas dos clics a la pantalla quan està bloquejat i se t'obre les notes. Mm-hmm. I allà ja pots fer un esquema ràpid.
Si per cert, avui algú publicava a Telegram una cosa molt interessant. Un nano superjove, perquè he vist el tuit que va fer, que ha fet una prova de concepte utilitzant atributs i llibreries de programació de Swift en plan visual amb l'Apple Pencil. Ah. Sí, brutal. Uniu-vos a Telegram, no us posaré l'enllaç, així la gent que vulgui saber.
És aquella aplicació de...
Programava en Swift, però els atributs, les classes...
Però amb aquella aplicació de l'iPad, així d'educació, una mica... Sí. No és l'Xcode, és aquella aplicació, sí, que van treure...
És el Playgrounds.
És el Playgrounds.
Està molt bé, aquella aplicació.
Vale, doncs acabem amb tema d'Apple. Recordeu això que deia el Marc, és el projecte Calamata.
Calamata.
Nou...
I què diu, que fins al 2020 no? No. Jo crec que...
El rumor diu fins al 2020.
Nou iOS 11.3, per fi, ha sortit, sí, aquests dies de vacances de Setmana Santa.
No ho instal·leu fins que no vingui l'11.3.1.
Bastant estable, tot que dic. Els primers dies vaig quedar una mica parat perquè va haver un consum molt ràpid de bateria. Que
jo no el vaig notar, però...
Quan surti l'11.3.1, us l'instal·leu.
Bueno. El que passa que se'ls ha de fotre un mastegot al cul, perquè... La principal novetat d'aquesta actualització era que els missatges estaven basats en iCloud. I això no, no hi és encara.
Gràcies a Déu que no estan basats en iCloud, perquè iCloud funciona quan li surt dels collons.
No, ara, si ara no, funciona,
ara funciona bé.
No.
Sí, Marc, ara funciona millor.
Ara funciona bé.
Funciona millor. No, t'has quedat anclat ara en l'iCloud de fa uns anys.
No. De tant, ara funciona generalment bé, però deixa el córrer. No,
bueno,
és...
Doneu voltes al cap, que ara toca les propostes, eh? I anem a l'apartat propostes.
Un moment,
que t'he agafat amb els pixats al ventre, eh?
Ai.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, doncs anem per la primera proposta que ens arriba d'en Pere Ferrando. Ens parla d'un podcast que es diu Canvas, de Relay FM, d'aquesta gent que fa aquest... És molt radiofònic. I en concret ens parla d'un darrer capítol, el capítol 57, on s'analitza el tema del nou iPad, justament això que estàvem parlant ara, i les estratègies d'educació de Google i Apple comparades. Vale? I participa el professor Spears, que és un tio... Que és
el pare de Britney Spears.
Sí, és especialista en temes d'iPad a la docència. De fet, és un dels pioners en portar temes d'iPad i docència i té molt recorregut. I en Pere Ferrando, que d'això entén bastant, ens en recomana. Més coses també que ens arriben pel canal de Telegram. En David Acacio, recordeu, l'amic David Acacio és també podcaster entre DevOps, que és el seu podcast, ens proposa un documental. En el documental on expliquen AlphaGo, com va arribar AlphaGo a guanyar el campió mundial.
És molt bo el documental.
És impressionant veure com es comporta la intel·ligència artificial durant la partida i a més el trobareu a Netflix.
Està allà a Netflix. I el documental està molt bé. Mm-hmm. O sigui, és curiós, hi ha una sèrie de documentals que d'alguna manera... es van posar a enregistrar, diguéssim, a capturar totes les imatges just en el moment que estaven començant a passar coses molt interessants. Per exemple, n'hi ha una que es diu Print the Legend, que explica la història, diguéssim, d'una de les noves startups pioneres del món de la impressió 3D, val? On hi havia una empresa que es deia MakerBot, que després s'ha fusionat amb altres i tal, però just en el moment on allò era més interessant, estaven seguint a les empreses realment interessants del tema. Aquest de l'AlphaGo també és això, dius, ostres, xapó de documental, molt ferit.
Vale, jo, perdó, ho he comentat abans, però ara ja ho explico aquí directament a les propostes. Us recomano que us compreu el nou iPad, que va perfecte, genial.
Amb afiliats de Mossega la Poma per Amazon?
A Amazon costa 324,96. Parlo del model més bàsic, el Wi-Fi 32 GB.
Sí, això són 300 tims menys?
No, 349 a l'Apple Store.
325 euros.
Sí, sí, gairebé 25 euros. Mare de diferència. A veure, són 25 pavos.
Home, que sí, amb cerveses pots agafar una bona
i a sobre cobrem comissió.
Imagina't.
I també us recomano aquesta funda que tinc, que és superxula.
Les tecles semblen de l'Spectrum. T'acabo de disparar, t'acabo de fotre un capellà.
Un capellà, sí.
Doncs... Semblen de l'Spectrum, aquestes tecles.
Un pitxitín. Doncs sí, el que tu vulguis, però tens un teclat, tio. Tens un teclat físic que va bastant bé, que per cert ara l'haig d'acabar de configurar perquè estic veient que troco una tecla amb sota un altre caràcter, no sé per què, però va força bé.
Sí.
I aquest teclat, que és una funda teclat que es diu iPad Slim Folio de Logitech, val 80 euros de descompte, que també estarà d'oferta
a
Amazon.
Sí, està molt bé.
Està molt bé, perquè 80 euros et costa la funda de l'iPad a l'Apple Store, sí. I només té un tros de silicone.
De fluorelastrómetro.
Fluorelastímer, que és el de les corretges aquestes de l'Apple Watch.
Àlex, tu tenies un podcast que recomanar-nos.
Sí, jo com els podcasts que fan la gent de Naukas, això ja ho he anat recomanant en els últims programes.
I nosaltres els hem tret, que consti.
Jo recomano un d'uns escèptics, que es diu The Skeptic's Guide to the Universe, que són uns que vaig començar a sentir quan us vaig començar a sentir a vosaltres. O sigui, ells també fa uns 10 anys que estan. I Ells treuen el podcast cada dissabte, és una hora i mitja, i cada dissabte de l'any. Ni festes ni res.
No com nosaltres, que fem vacances.
Nosaltres que som americans i que ells no fan vacances.
Sí, estan allà fotent-li canya.
I està molt, molt interessant. És sobre ciència en general, comenten les notícies de ciències i tot el que passa durant la setmana.
The Skeptics...
The Skeptics Guide to the Universe.
Vale.
És amb SK, no...
D'escepticism.
Sí, d'escepticism. Uh-huh. Però en Anglaterra ho escriurien
SK, no SC.
És amb SK, sí. SK, okay. Són americans, és SK.
Uh-huh. Jo tinc una sèrie de propostes. Una és quan no us acabin els vídeos de senyores amb camisa de quadres movent maquinària pesada, us podeu mirar el tràiler de la segona temporada de Westworld. I voleu la Dolores repartint canya, o sigui, realment fa venir moltes ganes. Just abans de Sant Jordi comença la segona temporada de Westworld i crec que valdrà la pena. Després, recordar-vos que, a veure, sortirà aquesta setmana en algun moment un Minuts Mosseguis, en el que us colaré desvergonyidament directament el primer episodi del nou podcast que estem fent amb en Tomàs, tot i que en Tomàs encara no s'hi ha posat, però...
Bueno, estic a darrere, eh?
No, està tocant, està arreglant els mails i les coses...
La toca per darrere. Snippets.
Està fent els snippets, tocant els collons.
Estic redirigint el correu.
Tot. Les coses, eh? Ha posat l'autenticació segura per WordPress, tot. Està tot molt bé. Doncs,
tu t'estàs emportant, diguéssim, l'Spotlight.
Sí, l'Spotlight, la glòria.
Com es diu això? Behind the curtains?
El regne, el poder i la glòria és meu. Que ho diuen ara, el podcast es diu Cabalga el Cometa, el
que no tiene nada que ver con cosas magufas.
Sí, algú diu coses magufes. Hi ha un... el podcast va sobre la societat i el canvi tecnològic, el canvi en la tecnologia induït per el canvi tecnològic. El títol ve d'una cançó que m'agrada, del senyor que ens deixa la música per a Zeta Testers i per altres podcasts, i com que és una cançó que m'agrada, doncs... A més, és que la cançó és d'una història de ciència-ficció i a mi va agradar, i és el títol, i si a algú no li agrada que es foti el dit al cul, i llavors quan tiri pets xiularà, ja està. El títol és aquest, ja està. I bueno, doncs, el primer programa vam tenir la sort, doncs, que en Benjamí, en Millor Uslada, que és amic del programa de fa molts anys, doncs, va accedir, vaig anar al seu despatx allà a Palma de Mallorca, vistes al port, vam veure el centre del CPD del govern balear,
centre de computació del govern,
i després ens vam anar a fotre una birra amb un bareto ple de guiris, i va vindre en Miquel i tal, però va haver-se una conversa molt interessant i engeguem, per tant, a cabalgalcometa.com estem en allà. L'altre, l'última...
Perdó, és un podcast super recomanable. No serà un podcast setmanal, tindrà una periodicitat més tranquil·la, entenc.
Sí.
I estarà sobretot basat en entrevistes a persones que la toquen.
O que la toquen, o assajos i converses entre tu i jo. O sigui, hi ha coses que nosaltres tenim ganes d'explicar de fons.
Que pot ser en base també a la reflexió d'alguna entrevista o d'alguna cosa que hagin intentat...
Bueno, i una sèrie de coses que ja hi ha en el d'allò. Però bueno, ja hi ha una llista fins i tot de persones, o sigui, gent com Josep Ruano, que es prepari, en Josep Maria Ganyet, que es vagin preparant i tal, i altres persones que volem agafar i empaitar. I l'altre és un llibre que estic llegint. Alguns de vosaltres corregeixeu un llibre que es diu The Black Swan, El Cisne Negro, vale? que van treure. Aquest llibre es diu Skin in the Game, i parla sobre la funció que tenen les asimetries en situacions de la vida diària, on hi han certes coses, doncs, on el món no és simètric i hi han coses. Per exemple, per exemple, es veu que als Estats Units els refrescos, tots els refrescos són kosher.
És per beguda. By default.
Per què? Perquè hi ha un percentatge molt, 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 molt petit de persones, doncs, que no, o sigui, que no veuen res que no sigui kosher. De fet, el kosher és halal, o sigui, i per tant, tota la gent que tots els musulmans i tots els jueus, doncs, només veuen kosher, llavors no cal fer-lo només halal, fas ja kosher i ja, com que per defecte ja és halal, però llavors les marques, en comptes d'anar diferenciant el producte, doncs ho fas tot, com que la diferència de cost és molt petita. I això porta una sèrie de coses...
Fan així perquè als Estats Units tot i que la població jueva és molt petita,
és toca collons.
No és toca collons, té molt de poder econòmic.
Bueno, hi ha un poder econòmic, però d'alguna manera...
I polític.
Però en aquest cas és una situació intransigent. Hi ha una situació d'intransigència. Fixeu-vos-hi, si en Miquel no necessita veure kosher, jo necessités veure kosher, en Miquel li dones beguda kosher, no es queixarà. A mi, si no em dones beguda kosher, sí que em queixaré. I el fet de que hi hagi una petita minoria que estigui posant aquest tipus de coses sobre la taula i queixant-se, fa que es trans, doncs que d'alguna manera certes opcions socials acaben triomfant. Vale? I aquí s'estudien coses com la llei de la minoria, que són coses interessants en certes situacions que estan passant avui en dia, skinning. A tenir skinning the game. Després una de, i després doncs, bueno, passen d'una sèrie de coses. Per exemple, tu abans has dit una paraula, que és el tema de les magufades, però també hi ha una altra cosa, que és el scientisme. Vale? Una cosa és la
polèmica.
Ciència. No, és que no crec que, és que no crec que hi sigui. No crec que hi sigui. O sigui, una cosa és... el pensament màgic, però després hi ha un altre, que és el cientisme, alguna cosa que tingui una patina i una miqueta d'olor de ciència, i llavors hi ha gent ja ho comprarà automàticament per defecte.
Això és magufociència.
No, exacte, però que hi és
pseudociència.
O coses que dius simplement, és dir, tu pintes la cosa d'una patina de ciència per defensar una posició i ja tens una...
Però això ho hem comprat tot sempre a la televisió. Bifidus activo.
Bifidus activo.
Què coño és el bifidus? Exacte. I activo. Què passa? Que hi ha bifidus passivo, hi ha bifidus neutro?
Exacte, sí. Això que sembla tret del club de la comèdia, però és que és exactament
així. I què és el bifidus?
I després hi ha altres tipus de coses. Doncs, per exemple, precisament el que proposa aquest senyor és dir, tinguem molt en compte precisament el pensament escèptic. Perquè fins i tot el pensament escèptic sobre publicacions científiques en llocs com Google Scholar. O sigui, a Google Scholar és molt fàcil trobar bullshit total, no. Perquè quan s'agafen es busquen estudis científics que s'han fet i s'han publicat en journals peer-reviewed, després el que trobes que són estudis que no es poden reproduir, i molts d'aquests estudis o no són aplicables o simplement són directament falsos, i en canvi queden dins de la literatura científica. Llavors, aquest tipus de coses, doncs, el senyor aquest analitza com això es dona, perquè hi ha una sèrie de circumstàncies que ho porten, però...
En principi, els estudis científics haurien de ser, una, reproduïbles, replicables, i dos, refutables.
Sí, però, però en la literatura científica, com que el problema que hi ha és que perquè uns acadèmics, doncs, en aquest cas jo, o una persona que està fent un doctorat, doncs, com tu n'has fet un, tinguin que puguin treure la seva tesi d'això, doncs s'ha de poder publicar, i llavors es generen una sèrie doncs, d'esquemes
m'encanta perquè estem estranys. Fent tertúlia extra a les propostes.
Però és, a veure, realment tant des d'un punt de vista de pensament escèptic, que aquest tio reparteix hòsties a punta pala, i després hi ha coses que són rellevants al que està passant aquí, per tant és interessant de llegir.
Skin in the Game, l'autor és?
Sí, com es diu aquest senyor? Es diu Nassim Nicholas Taleb, és jueu.
No cal que m'ho diguis. Vale. Miquel, tu tens alguna cosa que dir?
Jo tinc dues propostes. La primera és poc...
No has parlat en tot el programa?
No, jo venia aquí d'observador.
És el convidat de pedra.
Jo vinc a copiar el format per poder fer més podcast. A part de robar el nom del meu podcast a d'altres podcasts. Pues
sí,
també...
sí, en Carles Canyo encara
no va superar.
No va superar.
La primera proposta és teatral. Jo soc d'Olesa de Montserrat, on fan la passió... L'única passió verdadera, que és l'única.
Sí.
És la història d'un jueu que va néixer l'any 0 i
fet que va passar a Olesa, això, no?
Sí, just fa molts anys allà, i és una obra que fan al poble i té molta tradició i us convido a anar-hi. Uh-huh. I no us explicaré el final, però bueno, ja suposo que us podeu imaginar que va acabar bastant malament.
Mm. Com el Rosari de l'Aurora.
Igual, més o menys, no? I la segona és una proposta que han començat no l'he vista jo encara, la última temporada de Silicon Valley, la sèrie de HBO.
Ah, n'hi ha una altra?
Crec que és la quinta, segons m'han informat, i doncs no l'he vista, però serà, segur que serà molt bona. Us la recomano que la veieu.
Mm. Vale, però és HBO aquesta?
Sí,
o sigui,
sí, és HBO.
Netflix, o sigui, haurem de passar-nos HBO. Vale, o no?
Jo vull fer una fe de rates. Perquè m'he recordat que JFK és d'Oliver Stone i no de Ridley Scott. Stone,
correcte.
Però sí que hi havia el Kevin Costner.
Sí, Kevin Costner, sí.
Ei,
Fede Ratas. Unes...
El mateix programa.
Abans que m'ho diguin.
I a més, en aquella pel·li, Kevin Costner portava les ulleres com les d'en Tomàs.
Sí, sí.
Perquè en Tomàs va molt a la
moda. Jo porto ulleres Kevin Costner.
I estava a Mazote, també, en Kevin Costner, en aquella pel·lícula. Estava fort.
Està així fort, tal, i guapo. Sí, perquè feia de... Uns pantalons apretadets, així...
Stop.
Maquinària pesada.
Prou. Vale, doncs fins aquí el programa. Àlex, agrair-te que hagis vingut avui. Ja ho has vist en directe, és la primera vegada que veus la poma produint-se. I ara la veuràs postproduint-se.
La postproduint ha vingut amb Miquel a veure-se-la.
Miquel, merci.
Gràcies a vosaltres.
I haguessis pogut poder parlar una miqueta més.
No, jo m'agrada molt venir a aprendre aquí amb vosaltres i estic molt agraït i animo la gent que col·labori amb vosaltres perquè...
Si voleu venir a mossegar la poma, ja sabeu que no sempre estem a l'estudi 1, que és com estem avui a l'UPC.
Estem al 2 o al 3.
Però ens ho dieu pel canal de Telegram o ens envieu un correu a vullvenir@mossegarlapoma.cat.
Aquest hivern gravem el 2.5, que és la meva cuina. Que ei, fa molt de
i a l'estudi 3.
I a l'estudi 3
tenim també. Estudi, no, tenim estudi 1, estudi 2, estudi 3, que és el meu estudi, i estudi 3 i mig, que és la cuina de casa, que també hem gravat allà amb la Berta.
I el 2 i mig, que és el meu, o sigui que aquesta vegada ja està en el despatx d'en Benjamí.
Perquè, a veure, tenim un estudi mòbil, aquest Focusrite, que per cert, si esteu interessats en aquests temes tan pornogràfics de l'àudio i del podcasting i tal, què han d'escoltar?
creapodcast.com.
Ara que ja portem uns quants capítols.
Sí.
Primer d'ell parlant de porno.
El segon, no, a més és fotut, és molt fotut perquè és l'episodi que té menys
avui no tancarem escoltes. El programa, xavis.
Perquè tu agafes, fas 5 episodis, tots més o menys tenen 100, 120 episodis, escolta, però hi ha 30 persones que el porno de micròfonos no el va voler, perquè són mojigats.
Muy fuerte.
Són mojigats.
Per cert, reflexiones en crear podcast a un capítol que encara no s'ha publicat.
Sí.
Perquè he vist el guió.
El tinc que gravar o si vens demà...
Sobre un fet que m'agrada molt. Uh-huh. I és que ens fixem molt amb moltes descàrregues, molts oients i molt no sé què i tal, i moltes mètriques i molt SEO i molt no sé quantos, i no serveix de gairebé res.
Sí.
És millor pocs però que comprin afiliats, vale? Queda claro, no? Vale, vinga, doncs marxem avui, la setmana que... Hòstia, avui sí que us donarà la marxaca. No ho faré més, us ho prometo. Després, no sé qui va dir l'altre dia, diu, hòstia, ja està bé, ja està bé, que jo ja compro, no cal que m'ho repeteixis més. Vale, vinga, estic fent broma, doncs això, la setmana que ve no tenim convidat, crec.
No, de moment no.
Tot i que hem contactat amb una noia.
Hem contactat amb gent, i hi ha uns que tenen que vindre a parlar d'energia, una noia que canta.
Que canta, però què canta aquesta noia? A l'oro.
Que canta...
Versions de pel·lícules, de bandes sonores de pel·lícules famoses, amb versió...
Amb gothic metal.
Uau!
Amb gothic metal així és molt potent.
Esperem escoltar-li la veu, no només parlant, sinó cantant
aquí
quan
vingui. Aquí que ens cantin.
Perquè estaria...
Escolta, si vols que cantin, tinc uns mitjons aquí. Que...
No, però estaria bé que vingués l'Uri Nieto.
Hòstia, seria...
I es posessin a cridar.
Hòstia.
En plan heavy.
Aquells que... Tremendo.
Brutal. Doncs això, la setmana que ve més, gràcies a vosaltres per venir avui i ens retrobem a Mossegar la Poma.